Passa Distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6. Bona tarda, amics i amigues. El Papa ha reivindicat avui l'amor i la humilitat com les dues grans armes per ser bones persones i bons cristians en el món d'avui. I ho ha fet recordant Benet XVI, el seu predecessor, un home de gran humilitat i que va començar el seu pontificat, segons ha recordat també Francesc, amb una gran encíclica precisament sobre aquella caritat que es basa no pas en la moral de les normes o en el pensament, sinó sobretot en la trobada amb una persona, amb Jesucrist. Un missatge positiu per al moment actual del nostre planeta, on les guerres i els desencontres ens allunyen precisament de la humilitat i de l'amor. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest divendres 3 de novembre, memòria de Sant Martí de Porres, de Sant Ermengol, bisbe, i Santa Sílvia. Donem un cop d'ull a l'actualitat general avui amb el nostre company Xavi Toscano. Bona tarda, Xavi.
Bona tarda, Ignasi. Doncs avui hem d'informar els nostres oients que alerta si s'han de moure en tren a aquesta hora perquè continua la incidència a la línia R4 de Rodalies, derivat de la incidència que ha provocat un robatori de cable. Tots els trens amb destinació Vilafranca del Penedès excepcionalment finalitzen el seu recorregut a l'estació de Martorell. Per tant, Renfe ha limitat un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Martorell i Vilafranca en els dos sentits de la marxa. La resta de la línia dels trens circulen entre 20 i 30 minuts de retard. Pel que fa a la política, les negociacions entre Junts i el PSOE a Brussel·les s'estan allargant i fons de les converses veuen complicat que es pugui tancar un acord avui mateix. Fons de la negociació afirmen que els dos partits s'estan intercanviant documents i que durant aquest vespre seguiran les converses que es podrien allargar durant tot el cap de setmana. Per tant, res fa pensar en un acord abans de la setmana que ve. I per últim, alerta pel temporal de vent que afecta ja pràcticament tot el país. Per això, Protecció Civil manté activada l'alerta durant tot el cap de setmana. També ha activat alerta per fotonatge en tot el litoral. Les ventades duraran fins al migdia de diumenge i es podran assolir ratxes superiors als 72 km per hora.
Gràcies, Xavi. També us explicarem que hem sabut aquest mateix divendres que el Sant Pare viatjarà a Dubai, als Emirats Àrabs Units, per participar en la COP28. Serà de l'1 al 3 de desembre amb motiu de la propera conferència dels estats que formen part de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. I el Papa rebrà en audiència privada aquest dilluns a les 9 del matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès. La trobada tindrà lloc a la Biblioteca del Palau Apostòlic, on el Papa acostuma a rebre els màxims representants institucionals en aquest tipus d'audiències. El govern ho ha comunicat aquest mateix migdia. I el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, ordenarà a prevere Joshua Enrique Carrillo en una celebració que tindrà lloc aquest mateix dissabte a les 11 del matí a la Catedral Nova de Lleida. Després del bloc informatiu entrevistarem Miquel Audicana, de l'equip de la iniciativa 40 dies per la vida a Barcelona. Aquesta campanya completa la quarantena de tardor aquest diumenge amb la missa conclusiva a un quart de nou del vespre a l'església de Sant Vicenç de Sarrià, presidida pel bisbe David Abadies. I avui, com cada divendres, les dues seccions habituals, temps de diàleg sobre ecumenisme i diàleg interreligiós, en què parlarem de la cinquena trobada Ciència, Tecnologia, Espiritualitat i Pau, que es fa aquest dissabte a partir d'un quart d'11 del matí al Centre Cívic Convent de Sant Agustí de Barcelona, organitzada per la Xarxa Interreligiosa per la Pau. I després en sortida, aquest divendres, per conèixer una mica més el grup Gratitud d'Alcohòlics Anònims, entitat internacional que està fent un gran bé en les últimes dècades. Tres dels seus membres ens oferiran el seu testimoni i ens presentaran la trobada informativa anual, que serà aquest dissabte al vespre a la parròquia del Remei de Barcelona, on el grup és acollit cada dia. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, del Xavi Toscano a la redacció i la veu informativa i la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
La vida de l'Església amb la seva acció social explicada sense distància.
Com us dèiem, el Papa ha invitat aquest divendres els creients a demanar a Déu una mirada compassiva i un cor humil. En l'homilia de la missa que s'ha celebrat a la Basílica Vaticana en memòria del Papa Benet XVI i dels bisbes i cardenals morts l'últim any, Francesc ha reivindicat la força d'un amor que no és ni normes ni pensament, sinó sobretot trobada amb el Senyor.
Benedetto XVI,
Benet XVI, que avui recordem juntament amb cardenals i bisbes difunts durant l'any, va escriure en la seva primera encíclica que el programa de Jesús és un cor que hi veu.
Escrisse que el programa de Jesús és un cuore que bebe.
Quantes vegades ens va recordar que la fe no és primer de tot una idea per entendre o una moral per assumir, sinó una persona amb la qual trobar-se Jesucrist. El seu cor batega, batega fort per a nosaltres i la seva mirada dona oxigen als nostres patiments.
El seu sguardo sempre oscilla davant a les nostres oferències.
El pontífex també ha elogiat la humilitat de Benet XVI i ha demanat que aquesta virtut predomini en la jerarquia de l'Església. M'agrada recordar aquelles paraules inicials del papa Benet, humil treballador de la vinya del Senyor. Sí, el cristià, sobretot el papa, els cardenals i els bisbes són cridats a ser humils treballadors.
Sono chiamati a essere umili lavoratori. A
servir, no pas a ser servits, a pensar per sobre dels propis fruits, en els de la vinya del Senyor. Sí que és bonic renunciar a un mateix per l'Església de Jesús.
Quanto è bello rinunciare se stessi per la Chiesa di Gesù.
D'altra banda, hem sabut aquest divendres que el Sant Pare viatjarà a Dubai per participar en la COP28. Serà de l'1 al 3 de desembre amb motiu de la propera conferència dels estats que formen part de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Així ho ha confirmat l'oficina de premsa de la Santa Seu en informar que, acollint la invitació del xeic Mohammed bin Zayed Al Nahyan, president de la Unió dels Emirats Àrabs, el papa viatjarà a Dubai. El crit de Francesc perquè el món es comprometi a respondre a la crisi climàtica, és a dir, el crit llançat a l'encíclica Laudato Si i després materialitzat a l'exhortació Laudate Deum, ressonarà, diu la Santa Seu, aquest desembre a Dubai. En aquesta trobada, la més important de l'ONU sobre medi ambient, els líders mundials hauran de fer balanç dels avenços i retards en allò que el papa, agafant una cita de Sant Francesc, defineix com la cura de la nostra casa comuna.
Sense distància. Resum de notícies i anàlisi de l'actualitat per conèixer millor la persona i el món.
Una altra notícia molt important que hem sabut aquest divendres al migdia. El papa rebrà en audiència privada dilluns vinent a les 9 del matí el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. La trobada tindrà lloc a la Biblioteca del Palau Apostòlic, on el papa acostuma a rebre els màxims representants institucionals en aquest tipus d'audiències. Segons informa el Departament de Presidència, l'audiència va ser sol·licitada per Pere Aragonès el 22 de juny passat, per carta. Aquesta missiva també feia referència a les relacions entre les institucions catalanes i el Vaticà i a la proximitat de dos esdeveniments rellevants a Catalunya, que són la celebració el 2025 del mil·lenari de l'Abadia de Montserrat i la culminació, de cara al 2026, de les obres de la Basílica de la Sagrada Família. El president català havia enviat aquesta petició després d'una trobada amb el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. L'1 de juliol el Vaticà va respondre també per carta comunicant que el Sant Pare rebria el president en audiència privada i després es va ultimar ja la data. L'únic president de la Generalitat que ha estat rebut per un papa al Vaticà ha estat Jordi Pujol, que es va reunir concretament amb Joan Pau II a principis del 1981. Artur Mas també havia estat rebut en audiència per Joan Pau II el 2002, però quan era conseller en cap. El president Jordi Pujol també va trobar-se amb Joan Pau II en la visita del papa a Catalunya el 1982. I el president José Montilla també va rebre Benet XVI, en aquest cas, durant la visita a Barcelona per dedicar la Sagrada Família el 2010. Recordem, com ja dèiem aquest dijous, que les diòcesis amb seu a Catalunya celebren durant tot el mes de novembre, des de fa uns anys, la cadena de pregària per les vocacions. Aquest any el lema és la vocació font de nova vida, inspirada en el missatge del papa per a la Jornada Mundial de la Joventut d'aquest agost del 2023. Jordi Domènech, responsable de pastoral vocacional a l'Arxidiòcesi de Barcelona, ha explicat a Ràdio Estel que es tracta de treballar en xarxa perquè la crida de Déu sigui escoltada.
El primer de tot que estem fent és fer una xarxa de pregària, no? O sigui, a part d'aquesta cadena, que és el mes de novembre, llavors hem de fer una... Bueno, farem una xarxa de... Bueno, no sé quin nom li direm, estem acabant de perfilar, de pregària, no? Perquè tothom s'impliqui, totes les parròquies, els moviments s'impliquin a resar constantment, no? Que tothom es preocupi pel tema de les vocacions.
Jordi Domènech també ha destacat la importància de la pregària de cadascú per les vocacions.
ha sortit un full, sortia en el full dominical la setmana passada, però també està en aquesta web, doncs que el puguin llegir per fer-s'ho seu, i després doncs que a nivell personal doncs preguin, no? que puguin doncs oferir alguna missa, que li demanin al Senyor, o que a través, si és una comunitat, doncs que tots junts doncs això, assumeixin aquesta pregària.
Cada cop són més les parròquies, famílies, comunitats religioses i persones en particular que s'assumen a aquesta iniciativa, una cadena oberta a tothom. Es pot trobar informació en el web cadenadepregària.cat.
Sense distància, l'espai de Ràdio Estel on pots viure allò que passa des de ben a prop.
El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, ordenarà sacerdot Joshua Enrique Carrillo en una celebració que es farà aquest dissabte a les 11 del matí a la Catedral Nova. Aquesta ordenació és la primera sacerdotal a la diòcesi de Lleida des del 2016 i l'anterior havia estat el 2011. De fet, des del 2006 s'han ordenat a Lleida 10 sacerdots. Sobre el dia de la seva ordenació, Joshua Carrillo destaca que serà un moment que marcarà tota la seva vida. Així ho ha explicat en declaracions a Ràdio Estel.
La meva alegria es basa també en tota la companyia que jo tinc de totes les persones que he pogut conèixer en aquesta experiència. I jo solament em sento content, agraït, petit també, amb tota la grandesa que m'espera, petit i amb més confiança. Per això demano a Déu que em transformi en un bon instrument de la seva voluntat, de la seva pau, que em doni un cor obert, un cor atent a la seva veu i uns braços, unes mans també obertes per poder acollir a tothom i que puguin apropar-se a Déu i que els doni aquesta alegria que també m'ha donat a mi.
Joshua Carrillo, de 29 anys, va néixer en una família cristiana a Ixtlán del Río, a Mèxic, i el 2015 va venir a Lleida a estudiar l'últim curs del grau en dret. Després va tornar a Mèxic i, finalment, el 2017 va tornar a Lleida per entrar al seminari. Joshua Carrillo s'ha mostrat també molt content perquè la seva família, amb gran esforç, ha pogut venir de Mèxic per participar aquest dissabte en la seva ordenació sacerdotal. I una altra notícia important és que la Fundació Vaticana Joseph Ratzinger acaba de comunicar el nom dels dos guardonats amb el Premi Ratzinger 2023. Són el teòleg i filòsof català Francesc Torralba i el prevere i teòleg aragonès Pablo Blanco. La cerimònia de lliurament tindrà lloc el 30 de novembre a la Sala Règia del Palau Apostòlic i serà presidida pel cardenal Pietro Parolin, secretari d'Estat de la Santa Seu. A la matinada, a 8:45, se celebrarà a la Gruta Vaticana una missa en memòria de Benet XVI. El Premi Ratzinger és iniciativa principal de la Fundació Vaticana Joseph Ratzinger. Benet XVI s'atorga, segons com estableixen els seus estatuts, d'acord amb el que estableixen els seus estatuts, els estudiosos que s'han distingit pels mèrits particulars en la publicació o la recerca científica. Recordem que Francesc Torralba és doctor en filosofia i teologia, i també en pedagogia i en història, arqueologia i arts cristianes. Actualment és professor acreditat a la Universitat Ramon Llull i fa cursos i seminaris en altres universitats d'Espanya i d'Amèrica. El febrer passat, en aquest programa el vam entrevistar perquè el papa Francesc el va nomenar membre del Dicasteri per a l'Educació i la Cultura. I ja està a punt una nova edició de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Serà del 15 al 30 de novembre i arriba aquest any coincidint amb el seu 20è aniversari. Està organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat. L'efemèride del 20è aniversari es va commemorar aquest dijous al districte administratiu amb el lliurament de la segona edició del Premi Tortuga al millor curtmetratge sobre espiritualitat i fet religiós realitzat per joves cineastes. La pel·lícula premiada ha estat El mercader d'històries, realitzada per Eduard Milà, Laura Piqué i Marta Pradell. Altres treballs també van rebre reconeixement. Aquest acte, presentat pel periodista Abraham Urriols, va comptar amb la participació del sacerdot Peyo Sánchez, director de continguts de la mostra, i pel director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Carles Armengol. També va ser-hi el delegat de la Junta Constructora de la Basílica de la Sagrada Família, Esteve Camps. l'espiritualitat davant la pobresa, on es posa de manifest com les situacions de pobresa actuen com a punts d'inflexió vital i com poden esdevenir motor espiritual, serà també un dels temes d'aquesta edició de la mostra.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. El resum informatiu de cada dia, sense distància.
40 dies per la vida és un gran moviment internacional de defensa de la vida basat en l'espiritualitat i la pregària. Completa aquest cap de setmana una nova campanya a Barcelona, la d'aquesta tardor, en què desenes de voluntaris creients s'han concentrat 12 hores diàries entre el 27 de setembre passat i aquest diumenge 5 de novembre davant de 3 centres de la capital catalana on es practiquen avortaments. Aquest diumenge també se celebrarà ja com a conclusió la missa d'acció de gràcies a 8:15 del vespre a l'església de Sant Vicenç de Sarrià, presidida pel bisbe auxiliar David Abadies. Tenim amb nosaltres un dels membres de l'equip de 40 dies per la vida a Barcelona, concretament el responsable de les concentracions de pregària davant del centre que hi ha a la cruïlla del carrer Aragó amb el de Viladomat, a l'esquerra de l'Eixample, Miquel Audicana. Miquel, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi, com esteu?
Molt bé, gràcies per haver-nos atès. Bé, ens pot recordar què és 40 dies per la vida com a gran moviment internacional?
Bueno, 40 dies, como bien has dicho, es un movimiento de personas que quieren de alguna forma pues transformar la cultura de la muerte en cultura de la vida. Y para eso pues nos organizamos para orar delante de puntos donde se celebran lamentablemente este tipo de intervenciones de abortos y también en otros países incluso delante de farmacias que reparten medicamentos como la píldora y cosas así, es decir, lo que es la química del aborto. Bueno, en definitiva es eso, nos organizamos para estar delante de estos puntos donde se juega la batalla de la vida.
Molt bé. I bé, com ha anat aquesta última campanya, aquests 40 dies ja a punt d'acabar-se?
Bueno, como bien dices, nos quedan un par de días que van a ser bonitos, intensos, y con ese final de fiesta a las 8:15 del domingo. Entonces, la campaña ha ido, pues vamos a decir que bien, empezamos de una manera extraordinaria con un gran encuentro y este año pues hemos estado en 3 puntos de oración, estamos en 3 puntos de oración y hemos incrementado el número de horas en uno de ellos, pasando de 6 a 12 horas, con lo cual estamos más que satisfechos, estamos muy contentos de la respuesta. Siempre nos sabe a poco, porque nos gustaría que estuviéramos por decenas ahí delante de estos puntos, pero en definitiva podemos estar muy contentos y dar gracias a Dios y a nuestra madre por la ayuda que hemos recibido y por nuestra presencia allí.
Doncs ja a punt de completar-se aquesta nova campanya, aquesta nova quarantena. Recordem que a Barcelona hi ha moltes ciutats espanyoles va començar 40 dies per la vida ara fa pocs anys, per la Quaresma, no? Coincidint amb aquests 40 dies precisament de la Quaresma, però s'ha ampliat també a una segona campanya anual, que és la tardor. Sempre acaba al voltant de Tots Sants i els difunts. Bé, què es fa a grans trets durant les 12 hores davant d'aquestes clíniques? Pregar en silenci, el rosari, la litúrgia de les hores, com es prega?
Sí, bueno, hay unas directrices, por así decirlo, unas recomendaciones. De hecho, tenemos un libro o un conjunto de oraciones que son las que la organización te ofrece para que en comunidad, en comunión con los compañeros de ese momento, de esa hora, pues tú puedas rezar, que fundamentalmente van en torno a un rosario, pero también hay numerosas oraciones por la vida de papas y de santos, y también pues tienes un Vía Crucis de la vida, y tienes pues la coronilla de la vida. Todo es un poco adaptado a este entorno en el que nos movemos nosotros. Es un material que luego, si tú vas allá y resulta que estás solo y quieres rezar sin este libro y quieres rezar tus oraciones, en el fondo es acto de presencia, es testimoniar que hay otra posibilidad de enfocar ese momento difícil que experimentan las mujeres o las parejas, ¿no? Entonces hay mucha libertad y si bien lo que hay es una orientación sobre qué rezar, pero hay total libertad en este sentido.
Bé, avui parlem amb Miquel Audicana, un dels membres de l'equip de 40 dies per la vida a Barcelona. A grans trets, quins accents tindrà la missa d'aquest diumenge? Recordem, a 8:45 del vespre, oberta a tothom a l'església de Sant Vicenç de Sarrià de Barcelona i presidida pel bisbe David Abadías. Com serà?
És una celebració eucarística que, bueno, la propia de correspondiente al domingo, lo único que sí. Normalmente en la homilía se suele hacer alusión clara o se suele como enfocar esa homilía hacia la vida. Es una oportunidad para el obispo, normalmente suele ser uno de los obispos auxiliares quien la preside, uh-huh. y es hermoso en el sentido de que nos enfoca la palabra de Dios hacia la defensa de la vida. Luego suele haber unos testimonios de cosas relevantes, de personas que hayan tenido alguna situación pues que merezca la pena compartir con los hermanos y hermanas, y unos agradecimientos por parte de los organizadores, coordinadores de la campaña. En definitiva, una cosa sencilla, es una unión de hermanos tras un esfuerzo, y sobre todo también lo que hacemos es pues agradecer y animar a todos los que acudimos y a todos los que hemos participado pues a seguir luchando en el día a día en nuestros entornos, a ir bueno, pues transformando esta cultura de la muerte.
Bé, doncs hem d'acabar ja, però tot agraint a Miquel Audicana que ens hagi acompanyat. Potser ens queda recordar que després d'aquest diumenge la campanya continua, és a dir, que les persones que vulguin oferir-se de voluntàries o rebre més informació sobre 40 dies per la vida poden entrar a la web 40diesporlavidabcn.org, 40 amb números, o buscar simplement 40 dies per la vida, i allà poden informar-se sobre la propera campanya. A més, ara, a més de Barcelona, a Catalunya, aviat la tindrem també a Girona i a Tarragona?
Sí, así es, efectivamente. Estamos muy contentos porque ha habido pues unos compañeros que han cogido el testigo y están ya desarrollando unas precampañas o campañas mini, tanto en la ciudad de Girona como en la ciudad de Tarragona, y ojalá pues conozcamos a alguien que levante la mano allí en Lleida también.
Molt bé.
En cualquier municipio de Cataluña.
També serà benvinguda, però almenys les capitals de província, de moment, doncs sí.
Sí.
Moltes gràcies novament, Miquel Audicana. Salutacions a tot l'equip de 40 dies per la vida i ànims. Que vagi bé. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau. De seguida, temps de diàleg i acabarem amb la nostra sortida d'avui amb un nom propi, el d'Alcohòlics Anònims.
Ràdio Estel.
Com anunciar l'Evangeli en el segle XXI? Els dies 17 i 18 de novembre a la Salle Bonanova de Barcelona, Congrés Inspira per a parròquies en sortida. Com pot una parròquia respondre millor a la crida del Papa Francesc a la missió? Què poden fer les futures comunitats pastorals per seguir comunicant avui l'alegria de l'Evangeli? 17 i 18 de novembre, Congrés Inspira. Informació i inscripcions a congresinspira.com. Organitza l'Arcabisbat de Barcelona amb el suport de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. L'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda.
Temps de diàleg.
Presentem avui en la nostra secció de diàleg interreligiós i ecumenisme una interessant trobada, la cinquena edició de Ciència, Tecnologia, Espiritualitat i Pau. Es fa aquest dissabte a partir d'un quart d'11 del matí al Centre Cívic Convent de Sant Agustí de Barcelona, al carrer Comerç número 36. L'organitza la Xarxa Interreligiosa per la Pau, vinculada a Justícia i Pau, un grup del qual ja vam parlar ara fa uns anys i que avui volem conèixer una miqueta més. Ens acompanya per fer-ho Quim Cervera, coordinador de la Xarxa Interreligiosa de Justícia i Pau. Senyor Quim Cervera, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. Bé, en què consistirà aquesta trobada d'aquest dissabte?
Sí, aquesta trobada és una jornada anual que sempre fem a la Xarxa Interreligiosa per la Pau, que hi ha cada any hi ha tres temes. Dos són fixes, que és espiritualitat i pau, i el tercer va variant. I el tercer, doncs, ha sigut algunes vegades dones, espiritualitat i pau, ecologia, art, acció social, i aquest any és ciència, tecnologia, espiritualitat i pau. I es tracta de veure, doncs, aquestes dues maneres d'afrontar la realitat, no?, des de la ciència i en la pràctica de la tecnologia, i des de les savieses de la humanitat, doncs, les religions, les espiritualitats, com construir la pau des d'aquests dues formes d'envisejar i de conèixer la realitat i actuar-hi en ella.
Sí, clar, perquè la ciència i la tecnologia és una dimensió de la vida que de vegades ens pot apropar a la pau i a l'espiritualitat o ens en pot allunyar, no? És una mica, depèn de l'ús que en fem.
Moltes de les tecnologies, per no dir totes, han sorgit del món militar i, per tant, tenen una visió bèl·lica, no? I després es poden aplicar en altres camps. Però, clar, ja el mateix Einstein, ja quan va veure tota la potencialitat de l'energia atòmica, també ell mateix ja va dir, cuidado, que aquí hem de tenir una dimensió ètica en favor de la humanitat i que no sigui destructora la tecnologia o que la ciència s'apliqui no per al benestar, sinó per afavorir les grans riqueses, els grans capitals que tenen afany de lucre en aquest món.
I en quin format es fa aquesta jornada? Hi ha debat? Hi ha alguna sessió?
Sí, hi haurà un principi de presentació, després hi ha una estona de silenci amb un vídeo que ens ajudarà, i tot seguit el David Jou, el senyor que és aquest professor i científic i poeta, ens farà la ponència sobre aquest tema. Després tindrem una estona de descans, amb un petit esmorzar, i llavors hi haurà quatre grups de treball. Cada grup de treball, doncs, un es referirà més a l'ètica, ciència i ètica, un altre més sobre com la ciència pot afavorir la construcció de la igualtat i que no hi hagi tanta desigualtat en el món, o la construcció de la pau, o com la micro i l'observació micro, l'observació macro que aporta la ciència també pot ser motiu de contemplació, o com l'espiritualitat, doncs, quina relació pot tenir amb la ciència, com es poden ajudar mútuament. I al final de tot hi haurà un petit acte lúdic en què ens acompanyarà un artista que es diu Marc Vilajoana, que cantarà unes cançons en gregorià, i després ens reunirem tots Molt bé. Agafarem les mans per acabar.
Fantàstic. La trobada és oberta? Cal inscripció prèvia?
Sí, cal inscripció prèvia i la ja està inscrita, però bueno, si hi hagués algú que es presentés allà demà...
També serà acollit, serà inscrit al moment, diguéssim, no?
Ah, exacte.
Al carrer Comerç 36 de Barcelona, al Centre Cívic Convent de Sant Agustí.
Millor entrar per la part de darrere,
sí?
És la plaça de l'Acadèmia, perquè la sala que pujarem és més directa entrant per...
Per darrere del,
per darrere del centre cívic.
Del centre cívic, molt bé.
És a dir, l'altre cantó.
Bé, només una pregunta molt breu per acabar ja, senyor Quim Cervera. Ens pot recordar el que és i el que fa i com està ara mateix la xarxa interreligiosa per la pau? Continua treballant, no?, des del diàleg, des de la concòrdia.
Sí, sí, sí. La idea és aquesta, que nosaltres formem part de la xarxa d'entitats de diàleg interreligiós dels Països Catalans, i llavors, a dintre de la xarxa interreligiosa per la pau, que coordina Justícia i Pau, hi ha gent de la fe bahai, hi ha gent catòlica, hi ha gent de les esglésies evangèliques, hi ha gent de l'església ortodoxa, hi ha gent també de la Federació de Famílies per Unificació i la Pau en el Món, hi ha gent de Drama Comaris. Hem tingut algun contacte, ara doncs haurem de treballar-ho amb el món musulmà i amb el món jueu, també. I, bueno, anem avançant i sempre que fem cada jornada, doncs, al final, fem unes conclusions o un manifest que el difonem a tota la xarxa d'entitats interreligioses que hi ha en els Països Catalans.
Molt bé,
perquè doncs... puguin, doncs, conèixer-ho i portar-ho a terme.
Una iniciativa de diàleg interreligiós, que no és l'única, però que certament també està oberta a col·laborar amb totes. Invitem els oients a entrar en el web justiciaipau.org per conèixer aquesta xarxa interreligiosa per la pau. Moltes gràcies, Quim Cervera, coordinador de la xarxa. Una abraçada i que vagi bé aquesta jornada.
A vosaltres, encantat.
Adéu-siau. De seguida, en sortida, sortim cap a conèixer el grup Gratitud d'Alcohòlics Anònims.
Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, un recull d'històries que ens connecten amb l'amor i els principis compartits. En sortida, uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Avui sortim molt a prop d'aquí a conèixer el grup Gratitud, però en realitat sortim a fer una volta al món perquè parlem d'una organització internacional que és Alcohòlics Anònims. És l'entitat que està ajudant moltes persones esclaves de l'alcohol a sentir-se lliures, però sempre sense deixar de perdre de vista que són alcohòlics tota la vida. Si no en veuen, molt millor, perquè aleshores aquesta vida té més llums que no pas ombres. Avui, per conèixer el grup Gratitud, que està acollit aquí a la parròquia del Remei, al barri, a la parròquia de la Mare Déu dels Dolors, perdó, he dit el Remei, disculpeu l'equivocació, que m'excusin les dues parròquies, la parròquia de la Mare Déu dels Dolors, també aquí molt a prop, de Sants, les Corts, on són acollits, doncs hi ha aquest dissabte una trobada informativa anual on es presenta aquest grup Gratitud. Tenim amb nosaltres tres membres d'Alcohòlics Anònims. De fet, n'han vingut més, però intervenen en aquesta sortida nostra dels divendres 3, que són Paco, Xavi i Carles. Us saludo a tots tres alhora. Bona tarda, benvinguts.
Hola, bona tarda.
Doncs comencem. M'agrada que facin vostès presentacions. Si vol començar primer, Paco, endavant.
Bona tarda, em dic Paco i sóc membre d'Alcohòlics Anònims. I amb molt de gust, pues, un any més, pues, estem aquí i donar les gràcies a Ràdio Estel per acollir-nos a un cop més, no?
Nosaltres encantats, perquè també ens sentim acollits per vosaltres. Per això aquesta secció es diu En Sortida. Ens pot explicar una mica com és la seva història d'esclavatge amb l'alcohol i d'alliberament, encara que sigui a grans trets?
Sí, sí, a grans trets ho faré. Pues sí, jo vaig començar o conèixer Alcohòlics Anònims fa 30 anys. I la veritat és que, clar, jo tenia 50 quan vaig arribar a la comunitat. I es poden vostès imaginar, pues, el que és o representa 50 anys d'escablatge, com dius tu, de... Perdona, que et tutegi.
No, i tant, no faltaria.
D'esclavatge amb l'alcohol, no? Perquè també jo sóc producte de la postguerra. Jo suposo que la fam que teníem llavors potser a casa la pellvegàvem donant una miqueta d'estímul, que en aquest cas era l'alcohol, perquè no hi havia coneixement de lo dolent que podia ser, no? I jo, pues, de ben petit, recordo pues, haver consumit alcohol, no les quantitats que després va ser, però per dir-ho d'alguna manera, pues, jo era un addicte a l'alcohol i potser pues, dirien que als 20 anys, als 15 anys, entre 15 i 20 anys jo ja consumia. I fins als 50, imagineu-vos com ho vaig passar-ho de malament. Mm-hmm. Perquè sol no vaig poder. Sol no vaig poder.
Va necessitar ajuda.
Intentar-ho moltíssimes vegades, però sol no vaig poder.
I quan va conèixer Alcohòlics Anònims, va començar a veure la porta oberta a l'esperança?
Sí, sí, sí. Així va ser. Així va ser. I d'això ja... Però aviat farà 30 anys.
Molt bé.
I bueno, va ser com un conèixer una nova vida, no? Una nova vida. Doncs, en tots els sentits.
En tots els sentits. Sí,
i
sí,
nosaltres
sí.
Que seguim aquesta recuperació mitjan un programa que tenim de vida,
sí.
Doncs aquest programa de vida és tan magnífic que serveix no solament per deixar de beure, sinó per totes les coses de la vida.
Efectivament. No.
Jo inclús professionalment, ho haig de dir-ho, vaig conquerir els màxims èxits després d'estar a Alcohòlics Anònims.
Doncs molt bé, ara entrarem una mica més en detalls en una segona part d'aquesta conversa nostra avui en sortida en el que és la metodologia i les trobades d'Alcohòlics Anònims en un grup com aquest, el grup Gratitud, perquè n'hi ha molts altres a Barcelona i arreu de Catalunya. Però escoltem abans el testimoni de Xavi. Endavant, Xavi.
Hola, jo em dic Xavi i sóc alcohòlic. Bueno, com ha comentat el company Paco, doneu-vos les gràcies per poder transmetre... Tenim dos fetges de naixement, vale? Jo us puc dir que si hi ha alguna persona que se sent identificada amb el que estem parlant, que demani ajuda. Jo em pensava que era un monstre, perquè no sabia com deixar de beure. Hasta que coneixo Alcohòlics Anònims i em diuen igual tens un problema amb l'alcohol, igual tens un problema. Us puc dir que doneu-vos una segona oportunitat. Solament porto 10 anys. El meu equip de futbol no guanya ninguna Champions, però jo n'he guanyat 10 l'alcohol. I feu per vosaltres, per la família, pels amics, però sobretot per vosaltres. Jo no em podia mirar al mirall. No me'n recordava del que havia fet el dia abans. Uh-huh. I avui en dia em puc mirar al mirall.
O sigui, l'anul·lava totalment, l'alcohol,
sí.
No?
O sigui,
estava
sí.
Com en un altre món.
Sí, t'anul·la i no te n'enrecordes a vegades del que has fet el dia abans.
Uh-huh.
Jo vaig a ser sincer, sorties de casa i miraves al bar... A veure si l'havies liat o no l'havies liat, vale? Avui en dia puc caminar pel carrer tranquil·lament, vale? Aquesta xerrada jo l'aprofito perquè no vaig tindre l'oportunitat d'escoltar-la o que algun familiar l'escoltés, però ja que la ràdio ens dona aquesta gran oportunitat, si alguna persona se sent identificada, té la gran oportunitat d'arribar al tren de la vida. La vida a mi m'ha canviat per bé, en tots els sentits. És dur, no és fàcil, però és bé. La grandesa d'Alcohòlics Anònims és que aquí no hi ha classes socials, no perteneixem a ninguna religió ni partit polític. El que no ha fet ninguna granja pel privat, a vegades, te sents identificat perquè no és l'únic que tens el problema. Hi ha unes companyes i un company que tenen un problema com tu. I no em vull estendre, perquè segurament el
Carles
i el Carles voldran...
Sí, sí. Moltes gràcies, no, encantat de sentir aquest testimoni que... sense entrar en detalls, perquè no cal, ens dibuixa molt bé, tant en el cas del Paco com ara en Xavi, el que és l'alliberament a través d'Alcohòlics Anònims. El Carles, que ja ha vingut moltes vegades. Hola, Carles.
Hola, bona tarda.
No sé si vols donar, abans de parlar de l'acte d'aquest dissabte, alguna pinzellada sobre la seva història. Ja porta molts anys en
sí.
Aquest grup.
No, el que deien els companys, no? Quan arribem a Alcohòlics Anònims, tots, gairebé tots, estem, hem tocat fons, que diem nosaltres, no? Que hem arribat molt... molt
de vegades a perdre la família, sí, fins i tot, en alguns casos. Sí, sí.
Jo vaig perdre moltes feines, vaig perdre quasi el meu fill, va faltar poc, però bueno, vaig poder-lo recuperar. Jo d'Alcohòlics Anònims, sempre dic el mateix, no? Però per mi és un programa de vida, de vida, d'esperança, d'alegria i d'amor i de viure bé. Nosaltres sabem què és l'esclavatge de l'alcohol i és el que deia el company Paco, no? I Xavi, no? Que és estar, i el que deies tu abans, no? Estar esclavitzat a l'alcohol i sempre ser un patiment, un sofriment per tu i pels que t'envolten, a sortir-te'n i tindre una vida, com diu Alcohòlics Anònims, útil i feliç, no? Malgrat tot, no?
Per exemple, el grup Gratitud d'Alcohòlics Anònims, a la parròquia de la Mare Déu dels Dolors, aquí a Sants...
Sí, al carrer Begur.
Al carrer Begur, sí, sí, sí. Allà són acollits des de fa molts anys, ja, no?
Fa, sí. Mira, demà farà... bueno, l'aniversari, diguéssim, és avui, però nosaltres el celebrem...
Sempre el primer dissabte de novembre, més o menys, no?
I farà 42 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Cada dia tenen trobades, sí. Està obert, no?
Nosaltres allí tenim els horaris nostres, és de dilluns a dissabte, de 6:30 a 8 del vespre. I demà fem l'aniversari, que tothom que vulgui vindre està convidat a sentir experiències, si algú se sent identificat o algun familiar que vingui també, que li passarem missatges, li donarem informació, i després de passar una mica d'experiències farem un pica-pica, que esteu convidats tots.
A partir de les 6:30, als locals de la parròquia de la Mare Déu dels Dolors, on sou acollits, no?
Exactament, carrer Begur número 8.
Sí, el carrer Begur número 8, sí. Aquest dissabte, dos quarts de set de la tarda. I arriba gent interessada, que potser no coneix Alcohòlics Anònims, però que té un familiar, o sap d'algun veí o d'algun amic?
Sí. I el que deien abans del company, no? Nosaltres ens va molt bé poder parlar i dir, mira, som d'Alcohòlics Anònims, si algú que ens escolta té problemes amb l'alcohol, que vingui, que li canviarà la vida per bé. I llavors, nosaltres, el que ens encanta és que vingui molta gent, no? Però bueno, ve la que ve, no? Però
sí, no sempre és fàcil, dissabte a la tarda, no?
Nosaltres fem informacions públiques perquè vingui gent. Una d'elles és aquesta que ens acolliu cada any, ens teniu una estoneta, que això ens agrada molt.
Estel,
per
sí.
Nosaltres ja és com una cosa de tota la vida, no? Vindre a Ràdio Estel,
sí,
no?
Sí, nosaltres encantats.
Amb l'amic Ignasi, no? que sempre ens ha ajudat, no? Ens ha ajudat en aquest sentit i estem molt agraïts, la veritat.
En tot cas, és tot Ràdio Estel, evidentment, que té les portes obertes a aquesta tasca tan important que fa Alcohòlics Anònims des de la no confessionalitat, però també molt sensible a aquest treball interior, no? Sí, que és molt important.
El nostre programa és un programa espiritual, vull dir que nosaltres tenim un programa espiritual de 12 passos. Si vols, us el dic ràpid.
Sí, si vol dir-los, els 12 passos...
Bueno, el primer pas és... ho diré en castellà perquè el tenim escrit així,
tranquil,
però bueno,
tranquil.
Admitimos nuestra impotencia ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Llegamos a creer que solo un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Pusimos nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como cada cual lo conciba. Sin ningún temor hicimos un inventario moral de nosotros mismos, hicimos reparaciones, hem reparacions, bueno, és tot. Fem un examen de consciència, demanem perdó a les persones que els hem fet mal per estar nets nosaltres mateixos. Tenim un 10 pas que és cada cop que les pifiem... Intentem, perquè això ens passarà sempre, no?
La recaiguda, tornar-se a aixecar, no?
Sí, diguéssim. Però ja no a nivell de beure, sinó a nivells emocionals, no? Vull dir,
de desànim, precisament d'aquesta... La mateixa abstinència de l'alcohol a vegades provoca problemes, no? És el que tenen aquestes addiccions.
I al final de tot, doncs, diem que per nosaltres el que ens dona vida és passar aquest missatge d'esperança, de vida i d'alegria.
Doncs aquest missatge del Carles, del Paco i del Xavi, tres representants d'Alcohòlics Anònims, el passem als nostres oients i animem a visitar, especialment si són de Barcelona i si estan aquí a prop, Montjuïc, Sants, Les Corts, al carrer Begur número 8, a la parròquia de la Mare de Déu del Els Dolors, aquest dissabte, demà, a 6:45 de la tarda, trobada informativa, on suposo que parlaran uns quants d'Alcohòlics Anònims,
sí, sí, sí.
I la gent que vulgui informació la tindrà, i un pica-pica al final, de fraternitat.
Sí.
Doncs gràcies, senyors, i records a tot el grup i a tot Alcohòlics Anònims.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Fins aquí en sortida. Un últim últim apunt, el rei Felip VI ha rebut aquest divendres al migdia el prefecte apostòlic de Batambang, el jesuïta espanyol Quique Figaredo, asturià de Gijón. Quique Figaredo havia estat ara fa uns anys a Barcelona al Cent la Creu, aquest acte del primer diumenge de Quaresma amb els joves, donant el seu testimoni de la Creu de Cambodja, on ha ajudat moltes persones víctimes de les mines antipersona. Amb aquest apunt ens acomiadem, us deixem amb les vespres de Montserrat, avui sí, després d'un problema tècnic que vam tenir aquest dijous, i si ens escolteu la repetició de les 6 del matí, de seguida el comentari de l'Evangeli del dia. Per ànima Estel, sense distància cada dia, a 8:15 del vespre i a les 12 de la nit. Que vagi bé, bon cap de setmana.